Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui, jornada de descans al Barça, que anirà bé per netejar-se mentalment, sobretot, i per començar a centrar-se en el que ve, que sobre el paper haurien de ser partits assequibles, però tal i com està el pati, s'ha d'assumir que no hi haurà partits senzills pel Barça aquesta temporada. Recordo que el que ve és el partit contra el Granada dilluns a l'estadi del Camp Nou, Cádiz dijous allà i Llevant el següent diumenge aquí. Això a la Lliga. A continuació tocarà visitar el Benfica en una cita clau pel futur del Barça a la Champions. Pels tres partits que venen de Lliga, Koeman no podrà comptar ni amb Alba ni amb Pedri. Alba estarà un mes de baixa aproximadament i Pedri en té per entre 10 i 15 dies. A veure si pot arribar aquest partit davant del Benfica de Champions. De seguida repassem com està la infermeria al Barça per veure quan anirà recuperant Ronald Koeman els efectius que tant reclama i que tant necessita. A la Champions ahir, victòria del Real Madrid 0-1 davant l'Inter amb gol de Rodrigo al darrer minut de partit. L'Inter va ser molt superior a la primera part, però a la segona les forces es van igualar. El Real Madrid va acabar millor i es va acabar enduent la victòria. L'Atlètic de Madrid no va poder amb el Porto, el Metropolitano, empat a 0 al marcador, amb xiulets per Griezmann, que va entrar a la segona part. El PSG va sortir ahir per primera vegada al camp amb el seu impressionant trident, Messi, Neymar, Mbappé, però no va poder guanyar el camp del Bruges, empat a 1. El que s'hi va golejar va ser el Manchester City de Pep Guardiola en un espectacular partit 6-3 al Leipzig. I crida l'atenció també de la jornada d'ahir la victòria de l'exòtic Xèrif, que va superar per 2-0 el Shakhtar. El Xèrif serà el proper rival del Real Madrid a la Champions. A l'Europa League avui tenim Betis Celtic i PSV Eindhoven Real Societat. A l'Espanyol preparant la cita de diumenge precisament al camp del Betis. Després parlem amb un ex de l'Espanyol que va jugar també al Betis, Joan Verdú, que està jugant ara mateix a l'Hospitalet. En bàsquet sentirem avui a Pau Gasol en un acte aquest matí a Sant Boi. Encara no ha pres una decisió sobre el seu futur, sí ha dit que si continua jugant al bàsquet només contempla fer-ho al Barça, un Barça que, per cert, ha descartat aquest matí la incorporació de Marc Gasol. En handbol avui debuta el Barça a la Champions, a la pista del Flensburg, a 9:15 del vespre. El Barça d'Antonio Carlos Ortega, que inicia la defensa del títol en una pista complicada. Així ve la jornada, una jornada o una actualitat de la jornada que comentarem avui al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. I les preguntes del dia que us formulem a Esports COPE, com sempre, via Twitter. En clau Barça va dir Laporta en el seu missatge d'ahir post-Bayern que paciència, que confiança i que arreglaran segur la situació. La pregunta és si creieu que ho arreglarà Laporta. Creieu que sí el 55%, que no el 45%. En clau espanyol, toca jugar contra el Betis fora de casa, a l'Alavés a casa i Sevilla a fora. La pregunta és si signeu d'aquests tres partits 4 punts d'aquests 9 possibles en joc. Sí que ho signeu al 38%, no ho signeu al 62%. El Marc Peires està al control de sol, a Paula Pera a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I forgot to
anat al revés l'enquesta de l'Espanyol, eh? Betis, Alavés, Sevilla. Signeu 4 punts dels 9 possibles en joc. Sí que us signeu la majoria, ja m'estranyava a mi, el 62%, no us signeu el 38%. Comencem abordant l'actualitat del Barça. Avui l'equip descansa. Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que Ronald Koeman, després de perdre contra el Bayern, va demanar una mica de temps per anar recuperant a poc efectius. I perquè la gent ho tingui clar, intentem dibuixar una mica una cronologia de quan i com anirà recuperant efectius Ronald Koeman. Perquè ara mateix hi ha 6 futbolistes a l'infermeria del Barça i en teoria el primer que hauria de recuperar seria Pedri, no?
Sí, parlem per ordre de reaparició. Pedri és el primer que tornarà a vestir de curt. Va caure lesionat davant el Bayern, una lesió muscular al quàdriceps de la cuixa esquerra, per la qual estarà entre 10 i 15 dies de baixa. Com ja va explicar Elena Condis, el següent en reaparèixer serà Ansu Fati, molt esperada a la seva tornada després de més de 10 mesos de lesió, de passar pel quiròfan més d'una vegada. Se l'espera per principis d'octubre, ni més ni menys que contra l'Atlético de Madrid, al Wanda Metropolitano. Allà podria tenir els seus primers minuts amb la samarreta del Barça.
Això amb alguna reserva, perquè ja hem dit que sobre Ansu Fati no es vol córrer cap risc, es vol anar molt a poc, i la idea és que no torni fins que ell físicament estigui al 100%. No es vol arriscar gens ni mica. Posem aquesta data, però pot ser aproximada. Pot ballar, si balla, jo crec que ballaria més cap endarrere que cap endavant, però, en fi, els càlculs poden ser aquests.
Exacte, si recordeu, ja la pretemporada hi havia molt optimisme, però s'ha rebaixat l'eufòria i es vol deixar que sigui Ansu i les seves sensacions les que diguin quan podrà tornar a vestir la samarreta del Barça. Una altra baixa molt sensible ha estat la de Jordi Alba, va caure lesionat també contra els alemanys i se l'espera per la propera aturada de seleccions, o sigui que jugaria el 17 d'octubre al Camp Nou contra el València. Veurem si els dies abans està amb Luis Enrique amb la selecció espanyola i amb la competició de la Nations League. A Ousmane Dembélé i al Kun Agüero no els veurem els dos vestits de curs fins a finals d'octubre. En el cas de Dembélé ja hi va fer part de la sessió amb el grup i a finals d'aquest mes podrà començar a treballar per complet amb tot l'equip. En el cas del Kun, ja sabeu que venia lesionat del Manchester City, va anar a la Copa Amèrica, va tornar lesionat i encara no ha debutat amb el Futbol Club Barcelona. Per últim, està a la baixa que trigarà més en tornar. Martin Braithwaite no jugarà fins al 2022. Aquest any ja no el tornarem a veure ni al Camp Nou ni jugant amb la samarreta del Barça. Necessita intervenció quirúrgica per la lesió al genoll esquerre, una lesió semblant a la de Samuel Umtiti després del Mundial de Rússia, i trigarà entre 3 i 4 mesos en tornar a aparèixer. Ja veus, 6 baixes i 4 en atac són les posicions més febles. S'ha recuperat per fi Coutinho i de ben segur que Yusuf Demir tindrà minuts per compensar totes les baixes que té Ronald Koeman.
Sí, que per aquesta primera tongada de 3 partits de Lliga consecutius, Granada, Cádiz, Llevant, no en recupera cap. El dia del Benfica podria ser que Pedri, i veurem si Ansu Fati podria estar per l'Atlètic de Madrid abans de l'aturada de seleccions. Per tant, de forma imminent recupera a pocs efectius Ronald Koeman i veurem el temps que tindrà ell, perquè no és que hi hagi un ultimàtum ni molt menys sobre la taula, però és evident que en aquests 3 partits de Lliga que venen i sobretot partit del Benfica, el tècnic del Barça està al punt de mira.
Exacte, el punt positiu per Koeman és que donarà minuts als joves, que és el que també vol el president, el Joan Laporta i la directiva, així que haurà de recolzar-se en el jovent, amb el planter, per compensar les 6 baixes que té, que són moltes, i un mal son i un mal de cap al Futbol Club Barcelona.
Molt bé, anem de l'infermeria a la grada, que la gent, jo crec que tota la imatge que va donar l'equip i la derrota contra el Bayern, crec que l'altre dia es va portar bé, tret d'amb Sergi Roberto, amb qui la gent es va carnissar, per mi, immerescudament, però és la meva opinió. Però en general sí que es palpa desil·lusió entre la gent blaugrana, els socis abonats que tenen prioritat per sol·licitar entrades, 30.000 al principi i ara fins a 40.000, ni de bon tros estan cobrint el número d'entrades que tenen a disposició. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Un Barça que no acaba d'enganxar la gent en aquest inici de temporada, ja sigui per la marxa de Leo Messi, la mala imatge que van donar davant l'Atlètic i el Getafe, i sobretot la pobra imatge que van donar davant el Bayern. Però la realitat és que hi ha una desconnexió evident entre l'afició i els jugadors en aquests primers partits i s'està reflectint en el número de peticions d'entrades. Si fem un repàs de l'evolució de peticions que han sol·licitat els socis per anar al Camp Nou aquests últims 3 partits que ha disputat el Barça a casa, veiem com les xifres són realment molt baixes respecte a l'aforament màxim permès. en el Barça Reial Societat de la jornada 1 de Lliga, el 15 d'agost a les 8 de la tarda. En total es van demanar 15.280 peticions amb un 30% d'aforament. Fins ara, el pitjor registre. En el Barça-Getafe, partit de la jornada 3 del dia 29 d'agost a les 5 de la tarda, es van demanar 19.136 peticions per part dels socis, també amb un aforament del 30%. El rècord de sol·licitud d'entrades va arribar en el debut del Barça a la Champions davant el Bayern. En total, es van demanar 31.213 peticions, però una xifra, atenció, que queda molt lluny de les 40.000 permeses, ja que es va ampliar l'aforament a un 40%. I atenció, perquè després de la humiliant derrota per 0-3 contra el Bayern, només s'han demanat per part dels socis 23.617 peticions d'un màxim permès de 40.000 per assistir al Barça-Granada del pròxim dilluns a les 9 de la nit, és a dir, quasi 8.000 menys entrades que contra el Bayern. El que està clar, Joan, és que amb aquestes xifres es pot comprovar que la gent no està engrescada ni motivada amb aquest equip, ja que no es cobreixen totes les peticions que es poden sol·licitar i que ara ronda els 40.000 espectadors.
Gràcies, Andrea. Hem tancat la primera jornada de la fase de grups de la Champions. Gil, bona tarda.
Keylor Batllori, bona tarda.
Amb victòria del Madrid, que va patir a la primera part, però va acabar guanyant el partit després de fer una, jo crec, bastant bona segona part.
I al final li va sortir bé la jugada a Ancelotti, eh? Va reservar per València Hazard i Isco, que no van jugar. Va ficar la segona part al camp a Camavinga i a Rodrigo. Assistència de Camavinga, gol de Rodrigo a les acaballes. Satisfet el tècnic del Madrid.
Que no és important quantos minuts uno va a jugar, ma come lo va a jugar. Él lo ha jugado 30 minutos, ma la hizo muy bien, no soltanto porque ha marcado el gol, ma también en el aspecto defensivo ha ayudado mucho a Carvajal, atrás, me ha gustado mucho, mucho por esto. Después la calidad enfrente la tienes, muy frío, frente a la portería marca goles.
El líder d'aquest grup, però, és el Sheriff. Sheriff 2, Shakhtar Donetsk 0.
Va disparar dues vegades ahir, eh?
Va disparar dues bales, dos encerts, per tant, el que mana és el Sheriff.
Imposa la seva llei.
Imposa la seva llei.
Molt bé, tinc moltes ganes de veure els titulars que s'escriuran al voltant d'aquest partit entre el Real Madrid i el Sheriff. L'Atlètic de Madrid sí que no va poder guanyar, empatar 0 davant del Porto amb xiulets per Griezmann.
Són tres partits que porta l'Atlético sense mullar a la Champions. Ahir, el Wanda, davant teòricament la ventafocs del grup, empat a 0 i, com deies, xiulets per Griezmann que van empipar el Cholo Simeone.
Yo creo que están haciendo una película y un morbo de una situación que está claro que a nosotros nos genera simplemente la importancia de haber recuperado un extraordinario futbolista como es Griezmann y que lo podamos disfrutar. Así que esperemos que él se ponga mejor, que él pueda responder a toda la gente que en este momento por ahí lo está criticando y tiene un desafío él también por delante en consecuencia de lo que ha pasado en el pasado.
A l'altre partit d'aquest grup es va repetir a escala la història, perquè el Liverpool li va tornar a remuntar al Milan 1-2 al descans, tot i la superioritat dels de Klopp, però els gols de Salah i Henderson van deixar els 3 punts a Anfield.
I el grup de la mort, el trident, el gran trident, el rutilant trident del PSG, no va ser capaç de guanyar-li al Bruges i el City s'hi va golejar al Leipzig.
Messi, Neymar i Mbappé, 1, Bruges, 1. I Pochettino, que diu que encara li falta aquest Paris Saint-Germain.
Con el tiempo los jugadores necesitan no solamente entrenamiento, sino también competir juntos para realmente ver cada uno y conectar conociéndose en la competición. Creo que ha habido buenas cosas, ha habido buenas situaciones donde se han encontrado. Bueno, yo creo que el problema no estuvo ahí, el problema creo que no fuimos lo sólido que tienes que ser para ganar un partido de Champions.
City 6, Leipzig 3, Olmo titular, Ilaix Moriba suplent, i no m'agradaria ser en Kunku. Va fer els 3 gols del seu equip. Hat-trick, es va portar la pilota a casa, però clar, l'equip de Guardiola n'havia fet 6. 7, 6-3 per l'equip de Guardiola. El grup C, Sporting de Portugal 1, Ajax 5, 4 gols de Sebastian Haller, un altre bitxo, perquè el bitxo ros Haaland només va fer un golet en el Besiktas 1, Borussia Dortmund 2, on per cert el teu amic Pjanic va ser titular.
Doncs això ha donat de sí, aquesta primera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. La segona la tindrem en 15 dies. De seguida parlem encara del partit del Barça davant del Bayern i pentinem una mica què ens ha deixat aquesta primera jornada de la fase de grups de la Champions. I ho farem amb el míster Jorge D'Alessandro.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yeah. Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sempre és un plaer i resulta enriquidor parlar una estona de futbol amb el míster Jorge D'Alessandro. Míster, hola, buenas tardes.
Joan, un placer estar con toda tu legión de seguidores, un placer.
Igualmente tenerte siempre, Jorge. Bueno, te pregunto primero qué sensación tuviste, casi te diría que de piel, viendo al Barça el otro día contra el Bayern.
No sé cómo explicarle, es un sentimiento, me estaba desangrando, estaba sufriendo tremendamente. Se puede perder, ganar o empatar, pero por lo menos competir, ¿no? Dar una patada, ser agresivo. Realmente por momentos sentí lo que todo aficionado sintió, ¿no? Impotencia. Y no quiero mirar para atrás, Juan. No quiero mirar para atrás y sabe lo que estoy diciendo, entre comillas. Quiero mirar hacia adelante. Pero evidentemente el FC Barcelona puede estar en crisis económica, puede estar en el peor momento económico, pero no es menester justificar con esto. Es decir, el equipo no tuvo identidad futbolística. Y eso sí es reprochable.
¿A qué lo atribuyes? ¿Al planteamiento de Koeman? ¿Al miedo que en general todo el mundo, técnicos y futbolistas, le tenían al Bayern? ¿A la debilidad de la plantilla ahora mismo? ¿A qué lo atribuyes principalmente? ¿A que el Bayern es un avión? ¿Que eso también es así?
Sí, bueno, el Bayern en ningún momento se sintió amenazado. Es decir, el componente de superioridad futbolística y táctico era abismal. Porque, bueno, evidentemente estaban jugando ese 4-2-3-1 ya, bueno, hace muchísimos años, lo tienen instaurado. Y es un equipo que en cada sitio tiene unas piezas de máximo talento, ¿no? Pero bueno, eso no es debatible. Pero yo lo que me refiero es que creo que aquella imagen del 8-2 no es justificación. Aquella imagen de que el Bayern realmente nos ha humillado en algún momento, tampoco. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es la confusión. La confusión del técnico, que todavía no se ha definido. Está en una lucha dialéctica, hablo desde la lejanía, en una lucha dialéctica con su presidente, con su inestabilidad, y eso no es bueno para el club. El técnico, un técnico cualquiera siempre está en tela de juicio y está sometido a la presión mediática. Eso estamos de acuerdo, ¿no, Joan?
Sí.
Estamos de acuerdo en
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Pero el técnico no puede escudarse en eso para no ser tomar decisiones tácticas del equipo. Y el Barcelona tiene un ADN que tiene que ser respetado. El Barcelona, si hay algo que no puede ningún técnico, y mucho más que haya sido santo y seña del club, como ha sido el señor Ronald Koeman, no puede cambiar la identidad del equipo. Y esa es la primera razón que podemos reprochar, y yo me siento desconcertado. Diría, no quiero ser crudo con el señor Koeman, pero me siento desconcertado, porque el Barcelona tiene que mantener ese sello de identidad, ¿no? Y después, ¿cómo se utilizaron los cambios? No se puede mandar los jugadores al matadero. No se puede engrosar la lista permanente de jugadores que debutan en primera. Pero debutan en primera, Joan, ¿para qué? ¿Por qué? Porque son una respuesta al problema. Magnífico. ¿Les voy a dar continuidad o solamente la fotografía para engrosar que ha hecho debutar a 10 chicos y ninguno se ha consolidado?
Hombre, Koeman, si alguna cosa yo creo que no se le puede reprochar es que la apuesta por los jóvenes es decidida. Apostó por muchos la temporada pasada. Sí. Ahí están Ansu Fati desde el principio, está Pedri, está Araujo, está Mingueza. Y yo creo que este año va por el mismo camino. También es verdad un poco lo que tú dices, pues estos días alguien recordaba una frase de Bielsa que dice: es fácil poner jugadores jóvenes, lo que hay que hacer es ponerlos y que no fracasen. También en el momento en el que los pones, para ellos puede ser un marrón, pero bueno. Claro.
Sí, totalmente. Una vez que el entrenador dar la oportunidad a los chicos tiene una enorme responsabilidad. Firmo taxativamente lo que ha dicho el maestro Bielsa.
¿Esto cómo se arregla? Como dice Koeman, ¿esperando un poco a que se recuperen Ansu Fati y Dembélé o tiene difícil arreglo a la corta, Jorge?
Yo tengo un gran problema. El Barcelona tiene un gran problema y tenía que haber subsanado la Secretaría Técnica. La avería del Barcelona es la siguiente. El Barcelona, estoy hablando como si estuviera en una mesa de trabajo, espero que me entiendan tus oyentes. El Barcelona todos los últimos años lleva una media de 80 a 90 goles, ¿verdad? ¿No? 80, 85, 96. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí.
No hay duda. Bueno, de los cuales 25, 30 o 30 y pico ha sido un jugador, que no lo quiero nombrar. Y otro que lo hemos echado y creo que se ha echado justamente, yo creo que Suárez y Griezmann se deberían ir de Barcelona.
Sí.
Griezmann porque no dio la talla y Suárez porque realmente era nocivo ya para el Barcelona. Sí. Ese es mi criterio y lo mantengo. Sí. Pero no obstante, hacían 20 goles cada uno. Quiero decir que en ese porcentaje de casi 90 goles, entre dos jugadores tenía el 50%. Bien, perfecto. El Barça no tiene esa posibilidad. Depay no lo va a hacer. El Kun Agüero tampoco. Ni Dembélé ni Ansu Fati. Bueno, Ansu Fati podía sorprendernos con esa cifra. ¿Qué significa esto? Que el Barça va a bajar de goles a favor y se va a meter en 70, 75, como fue el Atlético Madrid campeón de Liga el año pasado.
Entonces hay que taparse mejor, ¿no? Hay que taparse mejor.
Ahora llego a la otra definición. Es que el problema es que el Barça sigue encajando 40 y pico de goles.
Ya.
Entonces, si la desproporción con el gol a favor se me cae, yo estoy hablando en una mesa de un escritorio. Yo te digo, si fuera el director del Corte Inglés, el director de un despacho, de una panadería de barrio, y estoy hablando como un profesional del fútbol, que al fin y al cabo es el juego de la vida. Entonces, la Secretaría Técnica del Barcelona, no quiero poner nombres, pero escúcheme, señor mío, si yo pierdo 50 goles y encajo 40, o uno de dos, si 50 no puedo competir porque no puedo fichar a Carlos Mbappé, entre comillas, escúchame, voy a comprar defensas, voy a cerrar la avería, voy a solidificar y bajar la línea de goles que me pueden proporcionar ser competitivo.
Déjame preguntarte un par de cosas más sobre la jornada Champions. El PSG, con su brillantísimo tridente, no pudo con el Brujas ayer. ¿Qué te dice esto?
Bueno, evidentemente que el fútbol, evidentemente, ayer no estuvo físicamente bien el equipo. Yo vi pasajes del partido, estuve observándolo. Durísimo el Brujas, durísimo lo que le han hecho Mbappé, la verdad que no me ha gustado, mereció ser expulsado uno de las defensas, sobre todo la segunda lesión que salió de campo, y con muchísima fragilidad defensiva al PSG.
Yeah.
En ataque creó las ocasiones insuficientes, tuvo muchas ocasiones, Messi intermitente, una gran jugada que estrelló en el palo y otra mano a mano que dejó Mbappé ante el portero, y el que realmente de los tres mosqueteros, el que me decepcionó de forma alarmante fue Neymar.
Está fuera de forma, está fuera de forma. ¿Perdón? Muy fuera de forma está, ¿eh?
Sí. Lo vi pésimo. Quizás el que puso una cuota de talento ahí en el medio campo fue Ander Herrera, que manejó y se responsabilizó de toda la carga del equipo. Pero en definitiva, si me preguntas una valoración de 0 a 10, te diría que el paso por Brujas, 5. 5 rasposo el PSG. La gran decepción.
Oye, la última. ¿Quién es para ti el gran favorito para ganar esta Champions, Jorge?
Yo creo que está, como siempre, está entre el PSG por respeto al talento y fundamentalmente el Manchester City y el equipo del Bayern Múnich, que es un equipo consolidado. Perdón, otra cosa que sí me preocupó, para terminar y sellar esta pregunta que me has hecho, lamentable, nuestros equipos españoles en Champions. El Madrid ayer está salvado por la mano de Courtois.
Bueno, el Madrid, mala primera parte, pero la segunda no estuvo mal, ¿eh? Y acabó sí. Por lo menos acabó buscando la victoria y la encontró, ¿eh?
Sí, pero como una ruleta rusa. Sí. Es decir, a mí no me gusta, a veces se puede ganar 1-0, no necesariamente golear, pero con consistencia. Ayer el Madrid me dijo una fisura defensiva de tamaño.
Eso sí.
Es decir, que le crearon 10 ocasiones a gol.
Eso sí, eso sí.
10, dos postes, pero bueno, y el portero siendo la figura.
Sí, sí.
Y cuando el partido enloqueció ante la suerte de no haber encajado gol, porque siempre, ayer lo hablaban también en el análisis mío, porque todo el mundo quiere buscar algo en el Madrid. Ahora un jugador que juega 8 minutos como Camavinga, estamos diciendo que es Bobby Charlton, o es la mejor versión de la resurrección de Modric. No, es un chico que ha jugado en un partido 4 minutos y en otro 8. Entonces vamos a verlo jugar,
sí.
Si todavía ni empezó a jugar.
Sí.
A mí no me gustó el Madrid, tiene tiempo para crecer. El Madrid ayer ganó en la clasificación para cuartos, en un grupo muy, muy fácil. El ganar el Inter le da la posibilidad de tener mucho tiempo a Ancelotti para trabajar,
sí.
Que lo está haciendo francamente bien, pero el equipo como tal no me gustó. Y qué decirte, fundamentalmente, del Atlético de Madrid, desesperante. Y en entidad como el Salzburgo, tuvo contra las cuerdas. Muy muy pobre imagen en Europa hemos dado en la primera jornada. Para mí, en un titular, el señor Cheva se lo tendría que hacer liar.
Con ese titular bueno lo dejamos en alto. Mister, muchas gracias, ¿eh?
Juan, un abrazo y gracias.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca, ahora es el momento.
Hora dos quarts de quatre, obrim el debat a Esports Cope amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Hem acabat el recorregut o no encara?
No encara, no encara. Això va lent. És un dia de festivitat pel Real Club Tenis Barcelona, sí? I encara no ha acabat això.
Mm. A quin forat estàs?
Ara començaré el 10.
El 10. Et queda un bon tros encara.
Sí, encara no he fet cap verdi.
Bueno, dona temps.
I boguis?
Boguis uns quants.
Bueno, ànims.
Com va el futbol?
Ànims. Dani, com portem la ferida? Va cicatritzant o supura encara?
Jo proposo dir-li aquesta tertúlia ja, la tertúlia del Pedregar, com a nom oficial.
T'ho compro.
I llavors que mantenim el nom fins que el Barça, no sé, torni a jugar una final de Champions, a veure quan dura el títol, no?
Uf.
Però, no, més enllà del resultat, sobretot la ferida fa mal per la imatge, perquè no vas xutar a porta a casa, perquè vas ser una mica covard en el teu plantejament, tot i que t'ho perdonem, perquè si un dia podies sortir a la defensiva, d'acord, és contra l'equip que et va fotre 8 quan tenies Messi i Griezmann. Per tant, jo entenc que surtis una mica... No cal que surtis molt valent, però, home, no xutar-li ni una vegada a porta al Bayern, que, com va dir l'altre dia l'Evangelio, que veu tots els partits de la Bundesliga, és que qualsevol equip de la Bundesliga li fa rematades i fins i tot gols al Bayern, que passa que el Bayern és una màquina que et destrossa i guanya 8-1 després, però els equips li xuten i li busquen les pessigolles perquè la defensa no és tampoc la seva millor arma, doncs tu no vas ser capaç ni de rematar. Llavors això a mi em fa mal encara, sí.
Sí, Junior.
No, a mi no em fa mal perquè si recordem la tertúlia anterior... Les coses fan mal quan no te les esperes. Llavors, si tu t'esperes una mica el que succeirà i com anirà la temporada, doncs ja estàs preparat. Perdoneu perquè passa un tren per aquí.
Endavant. Sí. Adéu.
El tren de la Champions. Està passant el tren de la Champions.
S'escapa.
Puja't!
El tren de la Champions.
Puja't.
No, a veure, aquí sincerament, parlem amb molta clau d'humor, però és molt trist. Vull dir, el camí del Pedregal és ben cert, ho diem així per no plorar, però el que ens espera és molt dur. I això no s'arregla amb una temporada, com deia el president, que tinguem confiança i tal. Això serà encara més dur, perquè ens hem tret grans jugadors i els que hem portat doncs són de nivell inferior.
Sí. Jo el que ara veig també...
Ni en un ni en dos anys.
El que ara veig també és que veig l'alineació del Barça, Dani, i veig com futbolistes molt veterans, alguns... I després hi ha molts que són molt joves i em falta una mica de xitxa al mig, de jugadors que estiguin en la seva plena maduresa futbolística per tirar del carro, no ho sé.
Sí, d'aquests no n'hi ha... De Jong és jove, però començarà a estar en aquesta línia que tu demanes i no n'hi ha molts més, no n'hi ha gaire més. Però jo, si haig de triar, prefereixo jo. O sigui, de veritat, posats a perdre i a quedar segons o tercers a la Lliga o el que sigui, jo prefereixo joves.
Perquè Dani, amb això no aspirem a quedar segons a la Lliga, eh?
Sí, home, sí. Mira, el dia del Bayern, Júnior, per la nit, va fer una enquesta al Juanma Castaño, amb tots els que estàvem allà. Firmes quedar quarto i tothom, sí, claro, perquè per al Barça seria un triomfo. I llavors, el dia següent, com ara deia el Jorge D'Alessandro amb el Batllori, el dia següent veus el Sevilla, veus el Madrid, que ja sé que va guanyar, però la primera part del Madrid, vull dir, tampoc remata porta, li fan... I dius, potser el Barça, potser quedarà segon o tercer. El més normal és que
aquest és el mal endèmic del barcelonisme, que sempre anem a remolc i les nostres sensacions van en funció del que facin els altres.
No, home, no, clar que no.
No ens fixem realment amb el que fem nosaltres.
Jo vull que el Barça jugui bé a futbol, però el que dic és...
Tenim un equip d'Europa League i potser d'Espanya de Champions League. Però no d'Espanya de Champions League.
No, clar, home, evidentment que no, però d'Espanya de Champions League és el que dic. Llavors el que dic és, per quedar segons o tercers a la Lliga, prefereixo que jugui Gavi,
Dani,
i que
Dani,
jugui
tens,
Collado...
Tens la competència. El Collado està pobre... amb
sí, sí, no està inscrit.
Bueno, per això mateix. És que...
Està al limbo. Limbo.
Però d'això em queixo.
Jo el que em queixo és que la directiva el que no pot fer és entrar amb l'estat de gràcia que han entrat, de dir, bueno, ara ens ho perdonaran tot, i començar a posar estaques a gent que no els hi cauen bé o que no creuen com ells, i fora. Vull dir, el que li han fet al Collado és que és un absurd. Si tu no pots deixar un jugador com el Collado sense fitxa.
Per això dic.
És que res, perquè és que si el vols vendre ja no el vendràs.
Sí, però no ho han fet, jo crec que no ho han fet, almenys pel que han explicat, no ho han fet voluntàriament, sinó que li van donar la baixa perquè se n'anava, i al no marxar a l'últim moment del mercat ara s'ha quedat amb una espècie de limbo federatiu que no li poden...
No, perquè quedaven 2 o 3 dies de mercat i els anglesos ja van dir que no hi havia acord. Això de donar la baixa, des de quan es dona la baixa federativa a un jugador que el tens en planter. O sigui, això no existeix, per això hi ha el TMS.
Amansu i Dembélé canviarà el panorama o tampoc canviarà?
No canviarà el panorama perquè l'Ansu ve d'una lesió molt important o de dues lesions molt importants i no és comença a jugar i ja estic bé. Llavors, no ens enganyem. No. I el Dembélé és el mateix, també ve d'una lesió greu i com a mínim fins al febrer jo no crec que estigui en condicions de competir. I al febrer veurem si està al 80%.
Yeah. Sí, és
l'Agüero, mira, quan porta l'Agüero sense jugar al 100%. Ja... Que no ens enganyem. Jo entenc les declaracions del Piqué. Et diu el que ha de dir, perquè el que no pot fer és tirar tot el castell pel terra. Ens ha d'animar una mica. Però repeteixo, jo que sempre he volgut ser realista i agafar-me la cura realitat, és que aquest any pot ser un calvari i el que ve no ens recuperarem. I més, si ja està sonant que el Madrid s'emporta el Haaland i l'Mbappé.
També estava fitxat Mbappé aquest estiu i ahir el vaig veure jugant amb el PSG.
No, aquest estiu no estava fitxat, eh?
Ja m'entens. Segurament la mateixa gent que està dient que l'any que ve fitxaran Mbappé i Haaland són molts els que deien que venia aquest estiu.
L'any que ve és diferent. Jo aquest any ja us vaig avisar, però abans que comencés el mercat, i si us vaig avisar és perquè ho sabia, que no sortiria cap dels dos, i l'any que ve és diferent. Una, perquè entra una clàusula del Haaland en vigor, i dues,
Mbappé
perquè
Mbappé
pot quedar lliure. Sí. Pot quedar lliure.
Sí, sí.
Que tant de bo renovi. Però si renova, ja us dic que renovarà amb una clàusula on, acordant uns diners, pot anar al Real Madrid.
Ja. Llavors... Jo estic a 3 metres del meu balcó de casa i estic per saltar. Si a sobre han de fitxar a Mbappé i a Haaland, vull dir, ja...
Clar, per això el Piqué diu el que diu, però vull dir, els socis que ens escoltin, pues, que sàpiguen la realitat.
Sí, sí. Anem al present més immediat, que són aquests 3 partits de Lliga que venen ara, que són Granada, Cádiz, Llevant. Clar, Dani, en condicions normals dius, bueno, els guanyaràs 3 al Barça, però és que jo no sé si serà capaç de fer 9 de 9.
A mi em preocupa 0 la Lliga, no perquè, o sigui, el que dius és cert, pot ser que no faci 9 de 9, pot ser que jugui contra l'Atlètic de Madrid un dia i el guanyi, és molt estrany, però pot ser, i pot ser que un dia contra el Granada s'estavelli contra la paret. Això és possible. Ara, a la llarga, a la Lliga estarà per allà, el Barça estarà per allà.
Lluitant pel títol? Jo no ho sé,
Bueno, en aquesta, sí, entre els 3 primers. Ja. No sé a quants punts de diferència. Per mi l'equip més seriós és l'Atlètic de Madrid, però mira, ahir el que li va passar amb el Porto, llavors... d'aquí tothom té la sensació de que és un desastre absolut, però és que la Lliga Espanyola és tan dolenta, és el meu punt de vista, que fent-ho molt malament o tenint un equip molt, molt inferior al que tenies l'any passat, jo crec que per allà estaràs. Però com diu el Júnior, no és el baremo de mesurar amb el que t'has de quedar. Tu el que has de pensar és que estàs molt lluny del que eres tu com a Barça, no? Però és que això ja ho tenim assumit.
I has de treballar amb aquesta consciència per tornar a recuperar el teu estatus.
Ja, perdona, que no t'hem sentit gaire bé. Perdona.
No, que has de treballar sabent on estàs i no cometre els errors del passat. Ja. O sigui, ara no comencis a tornar a renovar jugadors i a fitxar jugadors amb salaris que després te'ls hauràs de menjar, per exemple.
Sí. Home, el tema dels salaris sí que veig que es va arreglant, però el tema de les renovacions, està a punt de caure de Sergi Roberto, segurament.
És molt a la baixa.
L'altre dia llegia, L'altre dia llegia que tenim un central que cobra 4 milions d'euros net.
Sí, sí.
Seguro que te'n vas al mercat i no hi ha ningú que compri aquest central i li pagui aquest salari. Sí, sí. Llavors, en fi,
bueno,
no em poso la mala lluna, que més els meus amics aquí s'estan enfadant ja, que estic cridant massa.
Sí, és al revés, sí, ets tu que ens poses de mala lluna a nosaltres. Ja estem ja... Hi ha gent estripant el carnet de soci a casa, escoltant la tertúlia d'avui.
No, home, no ho feu mai, això.
No
s'ha de fer. Una ha de ser del Barça, a les bones i a
però
les
jo,
dolentes.
De veritat et dic, i això t'ho dic de debò, a mi no em sembla que hi hagi un abisme entre el Madrid i el Barça. Ara, una altra cosa és que això no hagi de ser, repeteixo, la vara de mesurar i tal, però jo veig el Madrid ahir, ja sé que guanya, ja sé que té un entrenador que a mi sí que m'agrada més que el que té el Barça, però jo veig el Madrid i veig el Barça i no veig un abisme. I això que t'has quedat sense Griezmann i sense Messi. Ara, amb l'Atlètic de Madrid sí que veig un abisme competitiu, de tensió, d'intensitat, del minut 0 al 90, d'entrenador, també veig un abisme amb l'Atlètic de Madrid, però amb la resta d'equips d'Espanya no veig tanta diferència.
Bueno.
Com sabeu, Dani, jo veig que hi ha un abisme perquè el Barça pugui tornar a guanyar una Champions.
Això estem tots d'acord. Lamentablement.
I està lluny de poder guanyar una Lliga. I amb això és amb el que em quedo. A mi que faci el Madrid, l'Atlètic o l'Inter de Milà, doncs...
Ja, però per guanyar una lliga has de pensar en aquests.
Junior, et deixem que continuïs a l'11.
Una abraçada.
Que vagi bé, que acabi bé el recorregut. Dani, ho anem comentant pel Pedregà, de moment.
Vaig a tancar la porta del balcó, que si no...
Sobretot, no fem bogeria, sisplau.
Vinga.
Que vagi bé, adeu.
Adeu.
Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes.
Saludem al central uruguaià de l'Espanyol, Leandro Cabrera.
El objetivo ahora mismo tiene que ser consolidar el equipo que se vieron las dos primeras jornadas, poder prolongarlo a lo largo de la jornada.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara abordem la informació de l'Espanyol Esports Cope amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda.
Té un partit guapo l'Espanyol el diumenge al camp del Betis i difícil. Guapo
massa
i difícil.
Guapo, massa guapo, massa difícil i amb dos punts, doncs, jo no dic de final, però hem de començar a parlar de partits importants. Avui 10:30, Dani Jarque, han entrenat tots. Cal recordar que l'Espanyol recupera per la causa Sergi Gómez després de sanció. Encara no tindrà a David López, hem de veure com de cansat està Sergi Darder i hem d'esperar també que a poc es vagi recuperant Yangel Herrera, que serà sens dubte titular en aquest Espanyol de Vicente Moreno. El que va ser titular per primera vegada l'altre dia va ser Óscar Melendo, va jugar uns bons minuts, va haver de marxar doncs, molt tocat a la segona part. Un Óscar Melendo que parla així sobre el partit de diumenge i la situació de l'Espanyol.
Las sensaciones son muy buenas, hay mucho optimismo dentro del grupo. Tenemos ganas ya de brindarle una victoria a la afición y qué mejor escenario que en el campo del Betis. Sí, hoy mismo juega Europa League, con eso te dice todo. Es un rival muy complicado, como el Atlético, como es el Villarreal, Osasuna, Mallorca. Hemos de ser más contundentes en el área ofensiva, sobre todo, y bueno, las que tengamos, sobre todo meterlas.
Demà escoltarem aquí a Esports Cope la roda de premsa de l'entrenador Vicente Moreno.
Molt bé, sí. El Betis juga Europa League avui contra el Celtic de Glasgow, eh? Seguim parlant del partit de diumenge amb un home que va jugar a l'Espanyol i va jugar també, em sembla, una temporada només al Betis. Parlo de Joan Verdú. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Per qui no ho sàpiga, continua jugant a futbol a l'OSPI, eh?
Sí, sí, sí. Seguim encara seguim amb corda i a veure si les coses funcionen bé. De moment aquí a l'Hospitalet seguim.
El Verdú va fer carrera a la Xina.
A Xina, sí, sí. Xina, Itàlia, Emirats Àrabs, no? Has voltat, Joan?
Sí, la veritat que hem donat bastantes voltes. Per sort sempre m'ha acompanyat la família, que per un futbolista és el primordial i res. I des de fa un parell d'anyets amb això del Covid que anem posant més mesures i ha sigut més complicat el fet de poder marxar, doncs hem estat aquí l'any passat a la Muntanyesa i aquest any amb l'Hospitalet.
Això vol dir que encara t'ho passes bé jugant a futbol, Joan?
Home, sí, segur. Si no, hi ha un moment que el cos et diu prou, el cap també, i de moment no ha arribat aquest dia encara.
Perquè l'OSPI és tercera federació, però, escolta, teniu obligacions de ciutat gran i club gran per estar, per pujar. És a dir, no és qualsevol repte, eh?
Sí, la veritat és que sí, no hem començat del tot bé, però bueno, sí que és veritat que l'objectiu principal és el pujar l'equip com sigui. De fet, ells estaven, l'any passat estaven a la segona red i aquest any va baixar, i sí que és veritat que tenim aquesta obligació com d'intentar almenys fins al final lluitar per intentar pujar l'equip.
Escolta, i en el futur tens idea d'entrenar, de seguir vinculat al futbol o què, Joan?
Sí, estem traient els carnets, que ara són essencials, i anem pas a pas, però sí, la intenció és intentar seguir d'alguna forma vinculat al futbol, que al final és el que més m'agrada.
Molt bé. Escolta, diumenge tenim un Betis espanyol, partit molt interessant. L'Espanyol està jugant bé, però no guanya.
Bueno, sí, la veritat que les sensacions crec que són bones, no? No tenen a res a veure fa un parell d'anys, que igual les sensacions no eren del tot les millors, però sí que és veritat que almenys aquests primers partits crec que s'ha vist un Espanyol molt reconeixible. Els jugadors crec que han vingut, crec que portaran un plus que potser faltava a la plantilla de l'any passat de segona, i crec que hi ha una molt bona combinació per intentar fer les coses bé.
Joan, un Espanyol molt tu, no? Morlanes, Dardé, Melamed, Melendo, tios del teu perfil de toc i tal... jugant bé, l'Espanyol és que l'altre dia, per exemple, la primera part, jo feia temps que no veia l'Espanyol jugar tan bé.
Sí, crec que al final té jugadors com per poder ser protagonistes, per tenir la pilota, per tenir la possessió, sobretot els partits de casa, amb l'afició darrere, crec que serà aquest plus que els hi faltava, i ja et dic que la combinació és bona, perquè aquests jugadors que són anomenats tu, sí que és veritat que tenen un molt toc de pilota, però després darrere també hi ha gent que quan té que talla. Llavors, doncs, bueno, crec que en un equip aquesta combinació tant d'atac com de defensa és el millor que pot passar, no?
Estem molt al principi encara, s'ha de començar a sumar. Tens la sensació que l'Espanyol aquest any pot patir per mantenir la categoria o que ho pot treure sense gaire dificultats?
Home, és difícil de saber. Tot just això acaba de començar i queden moltes jornades per davant. Segur que vindran temps millors i temps pitjors, però bueno, l'oblimorial és que vagin sumant de 3 en 3. Al final, amb una lliga tan llarga, jo ho he viscut, inclús a l'Espanyol, de fer una primera volta molt bona i una segona molt dolenta, o al contrari. Llavors, crec que l'oblimorial és ser el més regulars possible, anar puntuant sempre que es pugui i quan abans aconseguis els punts que matemàticament donin la permanència, doncs molt millor.
I si parlem d'exigència, Joan, Villamarín, Betis, aquella afició, 50.000 tios, tampoc és un plat de bon gust allà ara, eh?
No, però és d'aquells partits que un sempre vol jugar, i més ara, que vens de pràcticament quasi un any i pico sense haver públic, tornar a gaudir, i encara que sigui en contra, el futbol té aquest plus que vulguis que no, sempre et fa treure una miqueta més del que tens, i crec que més que un hàndicap, crec que és un al·licient més per poder treure un bon partit, ser valents com van ser aquí l'últim dia, que crec que aquesta és la línia a seguir, i jo crec que tindrà opcions per treure algo positiu.
Molt bé, a veure com va. Joan Verdú, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns, anem parlant i que vagi bé molt bé la temporada de l'Hospi, eh?
Vinga, moltes gràcies, una passada.
De l'Espanyola al Girona, Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim declaracions de Mitchell, que ha parlat de la situació de l'equip al Diari de Girona.
Exactament, doncs enmig de tota aquesta situació que està vivint el club, Mitchell ha volgut parlar, ha dit que està preocupat per la posició que tenen ara mateix a la classificació, que recordem que van antepenúltims en zona de descens, i també pel fet que porten 3 derrotes consecutives. L'objectiu, però, diu que segueix sent el mateix, pujar a primera, considera que segona és la meta a aconseguir, tot i que molts equips també ho volen, com és lògic, no es veu inferior a ningú, ni tan sols el Valladolid, rival d'aquest cap de setmana que acaben de baixar de categoria, i el 90% de la plantilla segueix sent la mateixa que estava primera l'any passat. A l'equip li falta agressivitat i diu que s'ha quedat a mitges amb la finalització i la progressió i que estan treballant per canviar-ho de forma immediata. Es considera un kamikaze amb la gent jove i diu que no és un risc apostar per ells, tot i que s'han de guanyar el lloc en l'equip. També ha dit que no va dubtar ni un moment quan Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, va trucar per fitxar-lo. Cárcel li va prometre una plantilla competitiva per engegar un procés i un equip ambiciós, i Mitchell considera que ho ha complert. I per últim ha admès que està aprenent català, tot i que ha demanat paciència i ho està fent perquè vol estar molt de temps aquí. Mitchell, doncs, que sembla que aposta per aquest projecte gironí.
Que no podrà seure a la banqueta en el proper partit, perquè recordem que li van caure 2 partits de sanció per l'expulsió del dia del Màlaga. I un apunt de futbol femení per tancar el bloc del futbol, Gil, que juga a la selecció espanyola a partit de classificació pel Mundial del 2023 a les Illes Feroe, no?
Sí, senyor, comencem aquest camí mundialista a camp de les Illes Feroe, 7 de la tarda, amb l'objectiu no només de classificar-se, sinó de fer el ple de punts. Mapi León.
Bueno, sería empezar como en pie, ¿no? Al final es lo que se quiere, empezar bien, y al final lo que queremos es llevarnos todos los puntos. Entonces, empezamos aquí. Este tipo de partidos quizás se puede conocer menos al rival, y lo que puedes prever que se encierre atrás, y al final son partidos que si no tienes cuidado se te pueden atascar, o si no estamos finos del todo, o incluso algún despiste. O sea, que tenemos que estar súper concentradas como si fuera cualquier otro partido, o sea, al 100%.
El partit que només es podrà veure en streaming, perquè ara mateix hi ha una crisi total al futbol televisat femení després del trencament de Mediapro per televisar partits de la Lliga Femenina.
10 minuts i les 4, fins aquí al futbol. De seguida parlem de bàsquet, de seguida tornem per escoltar a Pau Gasol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti. Queremos seguir teniéndote muy presente.
El humo era muy, muy, muy tenso.
No doy las cuatro cosas principales, bueno, casi nada.
Tienen bastante conmocionados, muchos de ellos mayores.
En 30 años que llevo de bombero, nunca jamás.
Si se van bienes materiales, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero lo importante, pienso que somos nosotros.
Y por eso, este jueves Ángel Expósito viaja hasta Sierra Bermeja en Málaga para emitir a las 7 de la tarde la linterna desde la zona afectada por el devastador incendio.
¿Pasaste miedo? ¿Ves más miedo, es angustia que es?
La verdad que la situación es difícil, todas las hectáreas ya quemadas, los animales, la gente desalojada que ya va.
Esta temporada queremos seguir teniéndote muy presente en la linterna con Ángel Expósito.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Los tecnoprecios de El Corte Inglés te invitan al futuro con los nuevos televisores Philips serie The One.
Lo tienen todo. Android TV, Ambilight, Dolby Vision.
Televisores Philips The One, tu watch serie Performance. El televisor con bajo tiempo de latencia, perfecto para gamers.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Descúbrelos en tienda web y app de El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Parlem de bàsquet, hem de sentir Víctor a Pau Gasol, que s'ha estat aquest matí en un acte a Sant Boi, per veure què deia Pau Gasol, sobretot del seu futur, que encara no ha desvetllat si seguirà jugant o no al bàsquet.
Encara no ho ha dit, ha parlat a la Gasol Foundation, que té la seu a Sant Boi, la ciutat on ha crescut la família Gasol, i on el president Pau ha presentat un acord de la Fundació, i al torn de preguntes, com no podia ser d'una altra manera, se li ha preguntat pel seu futur després de jugar els últims mesos al Futbol Club Barcelona.
Doncs encara estic donant-li alguna volta al fet de continuar o no, diguem-ne, amb la meva activitat professional dels últims 23 anys. Llavors encara estic donant-li una volta, posant tots els factors sobre la balança i per prendre una decisió, espero que aviat, i poder comunicar-la. De moment doncs encara no està pres al 100%,
Deia Pau que no serà fàcil la decisió perquè si segueix assumirà riscos donat que ha exprimit al màxim el seu cos durant tota la carrera, 23 anys, com confessava. També hi ha dies que té ganes de tornar a entrenar, ha explicat, però ha de valorar els pros i en contres. Això sí, agraeix al Barça i als seus amics, sobretot al Juan Carlos Navarro, que estigui pendent del seu futur.
Juan Carlos es el que de vez en cuando pues me va mandando algún mensajito, ya incluso antes de los juegos, qué tal, qué planes tienes, cómo estás... y bueno, vamos hablando de vez en cuando, y lo siempre le he dicho es, oye, pues voy a tomarme mi tiempo, yo no estoy en una posición de tener que tomar una decisión rápida. Aprecio mucho por supuesto el interés, yo creo que un equipo como el Barça quiera tenerte en sus filas, pues es algo que valoro y aprecio, y para mí pues es muy importante, y nada, seguiremos hablando, y Juan Carlos será también uno de los primeros que cuando tome una decisión, ya como amigo, ya no solo como director deportivo del Barça, pues eso, se lo diré.
Un altre dels temes al voltant dels Gasol: jugarà Marc Gasol al Girona, equip del que és president, això deia el seu germà Pau.
Marc se ha ganado la libertad y flexibilidad de tomar su propia decisión en este momento, y bueno, y así lo hará, ¿no? Cuando él lo decida. De momento yo sé que Marc pues tiene mucha ilusión por el club de básquet en Girona, desde que yo también pues estoy involucrado siendo vicepresidente del club, y bueno, de momento está pues eso, como presidente. Veremos lo que decida hacer esta temporada y más adelante, ¿no? Y tiene, ya te digo, pues toda la libertad y el privilegio ganado de poder hacerlo. Entonces, no sé, ya veremos. Yo también estoy un poco a la expectativa de a ver qué decide hacer, y ahí estaremos para apoyarnos.
Veurem quina és la decisió de Marc. També està pendent Pau Gasol, mentre decideix si es retira o juga un any més. Amb Sara Jessica Vicius ja ha dit que el tema econòmic és secundari.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Gil, del futur dels Gasol, tant del de Pau com del de Marc, ha parlat el directiu responsable de la secció, Josep Cubells.
En la presentació de les quatre cares noves de la temporada, Nigel Hayes, Jokubaitis, Sanli i La Provítola. Pregunta directa pel directiu responsable de la secció. Què hi ha al voltant de Pau i de Marc?
Bueno, tant en referència amb el Pau, no ens ha fet cap comunicació de la seva voluntat, per tant restem a l'espera, i en quant al Marc no hi ha res, no hi ha cap relació en quant a la seva incorporació.
Del tema de les retallades ha dit que s'està parlant no només amb Mirotić, sinó amb tota la plantilla, en una jornada on també ahir a la tarda Bolmaro pagava els 900.000 euros de la seva clàusula de rescissió per marxar a la NBA. Això sí, abans de marxar va aconsellar La Provítola que fitxés pel Barça.
Bueno, hablé con Leandro antes de fichar por el Barça. Había hablado con Salas también, y Salas me pidió que antes de tomar una decisión hable con Leandro también. Y la verdad que él me habló muy bien de cómo trabaja el staff técnico, del equipo. Él me animó a que venga a Barça también. Esas fueron un poco las conversaciones.
La nota negativa d'última hora té el nom d'Àlex Abrines. Aquesta mateixa tarda, intervenció quirúrgica al genoll esquerre, entre 2 i 5 mesos de baixa.
I una cosa més, acabarem amb en vol, Paula, que el Barça debut aquest vespre a la Champions, ho fa la complicada pista del Flensburg.
Sí, exacte, el Barça debut avui, tot i que ahir ja va començar aquesta EHF Champions League. Els de Carlos Ortega, que estan enquadrats en el grup B de la Lliga de Campions, juguen a Alemanya contra el Flensburg. És un equip i un joc que Ortega es coneix bastant bé després del seu pas per les banquetes del Hannover Alemanya els últims 4 anys. Això és el que ha dit sobre l'enfrontament d'avui.
Un partit molt difícil, ganar a Alemanya no és nada fàcil nunca. Ante un equipo que siempre opta por ganar la liga allí en Alemania, tenemos que intentar jugar con un ritmo alto para, como siempre el Barça está jugando, para que el partido se le haga largo, ¿no?
Carlos Ortega, que debutarà amb el Barça Champions i buscarà defensar el títol que van aconseguir els blaugranes la temporada passada. Ho haurà de fer, això sí, amb les baixes de Timothy Nguessan i Aitor Ariño, tot i que recupera a Dikamem. El partit es juga a 3:45 i es podrà veure per Esport 3. I per últim, una dada interessant, Joan: dels 16 equips participants d'aquesta Champions, 6 són entrenats per espanyols, entre ells l'ex-tècnic blaugrana Xavi Pascual, que debuta avui també amb el Dinamo de Bucarest.
Gràcies, Paula.
A tu. Italia.
Superstar! Pep Guardiola, Julian Nagelsmann, Unai Emery, Paco Gémez... No! Et presento, Ballori, el tècnic de moda, ara mateix en el futbol internacional. Ha fet que el seu equip, la selecció de Líbia, pugi 12 llocs al rànquing FIFA. Amb tots vostès, el tècnic de moda ara mateix.
El futbol és una possessió de balón, que és mentira, i con esa se gana, però lo hace Guardiola. Yo les he llegado a contar hasta 113 passes. I dice, vale... Pero eso, ¿quién lo hace? Tú lo vas a hacer eso aquí en el campo de la cultura, vas a dar 113 toques, te viene el aldeano de Berriz y te calza una hostia Y te ponen parihuelas.
La nostra felicitació per Javier Clemente Lázaro. Això és un entrenador, sí senyor, Batllori.
Pensava que anaves a dir que el tècnic de moda és el del Bruges.
Bueno, també. Bueno, ara rematem per aquí. Va, última hora. La majoria de seguidors del futbol voldria que la Copa del Món fos més freqüent, cada 2 anys. Clar, això és un estudi que ha fet la FIFA. Ha fet una mica un Tezanos aquí, la FIFA, amb aquesta enquesta. Mireia Belmonte serà nomenada aquest diumenge 19 de setembre ambaixadora del Melocotón de Calanda i recibirà aquest guardó, Melocotón Embolsado d'Oro, prenent el relleu de Vicente del Bosque. I una notícia molt dolenta, Batllori. Aquest dijous s'ha anunciat la renovació de Leon Goretzka, que allarga contracte amb el Bayern de Munic fins al 2026.
No... El Bayern, bona notícia.
Però, bueno, ¿qué le vamos a hacer, Batllori? Este se ha escapado, Goretzka.
Adéu, Gil.
Adéu, fins demà.
Més esports cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.